Estem tots a lloc, començaríem la sessió ordinària d'octubre. Comencem 15 minuts més tard, a petició express d'un dels regidors, per compaginar precisament els plens del Consell Comarcal i, per altra banda, també, doncs, ja que se'ns ha fet arribar per part del regidor Carles Corba, que no podia assistir per motius personals i familiars, doncs, també dir que la seva no assistència és precisament per aquest motiu. Ara sí, començaríem a la sessió del ple ordinari de l'Ajuntament del mes d'octubre. Començaríem amb els primers punts, que, amb el vostre permís, un parell de qüestions. Una és que en el 1.2, en comptes d'extraordinari amb urgència, és ordinari, que hi ha una equivocació de picatge, i que per ordre cronològic entenc que, a més, hauria de ser el primer. Val? Per tant, ja que es va produir el 27 del 9, doncs el posem primer i senzillament modifiquem l'ordre, si és que... No sé si això també s'hauria de votar. S'ha de votar tot. Sembla assemblea. Votem, si us sembla bé, doncs senzillament per fer l'ordre cronològic correcte com es fa sempre, el canvi de punt 1 pel 2 en aquest mateix ordre. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Ara sí, passaríem a l'aprovació de l'acte del ple ordinari del 27 del 9 del 2017. PDeCAT?
I consta un error a l'acte. El punt de la votació... La pàgina 6? No, espera. No, perdona, la pàgina 8?
Sí.
Jo era absent i surt que hi vaig votar.
Vale,
alguna qüestió més? Esquerra Republicana? Partit Socialista? Doncs passaríem a aquest punt o aquest punt de l'acte de votació. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Amb les esmenes que s'han comentat. Passaríem al punt 2, que ara sí seria el d'extraordinari del 18 d'octubre. Partit Demòcrata? Esquerra Republicana? Partit Socialista? Doncs passaríem a aquest punt a votació. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Passaríem al següent punt. Seria donar compte al ple dels decrets d'alcaldia dels mesos de setembre i octubre fins a la data d'avui. Agafant l'esperit i la idea, jo crec que va sortir d'una comissió informativa, de fer-ho en bloc, de que a més és una qüestió, doncs, que afinem amb la transparència també des de, no des d'aquest govern, sinó des de la mateixa institució en si, doncs es passa en tot aquest bloc de decrets. En aquest cas, com heu vist, n'hi ha uns quants. Ja vaig comentar, doncs, que potser la millor forma de funcionar, degut a la llarga llista de decrets, que també va a temporades, doncs que intentem, doncs, si hi ha alguna qüestió, algun dubte, doncs comentar-ho abans per buscar la informació, si és que s'ha de buscar, etc. O en el cas, doncs, que hi hagi alguna qüestió més, doncs, us emplaço a que en parlem, o posposar-ho fins i tot pel següent ple, de buscar algun dels decrets en qüestió, ja que n'hi ha diversos i és bastanta informació, si us sembla bé. En tot cas, més que res per fer-ho àgil, és una llarga llista. En aquest cas, com hem dit, donem el compte del ple dels decrets d'alcaldia dels mesos de setembre i octubre de 2017, del número 443 al número 521. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, en general ho trobem correcte. Només dues, una consideració i una pregunta només. Entenem o suggerim, si no fos el cas, que en l'acte només hi fiqueu la llista. No cal ficar tots els decrets, perquè si no, el dia que ho imprimim farem
un llibre. Sí, sí.
Val. I per altra banda, només hi ha una pregunta d'un decret, però que entenc que és una pregunta general i no específica d'un decret, que tampoc avui comparteixo amb l'alcalde, que no ve el cas, perquè no... És a dir, preguntar sobre una llicència urbanística d'un decret, sí, sí, avui no té massa sentit, o no seria ni rellevant ni possible contestar-ho. Però sí que hi ha un decret, que és el 460, I aprofitant doncs, que hi ha la interventora aquí, que crec que això se'ns pot respondre, és l'aprovació del pressupost a mig termini, del 2018 al 2020, que entenc que deu ser que hi deu haver algun requeriment per part d'altres instàncies que ens deu portar amb això. Sí.
On es parlava que hi havia un pla dins termini que és, segons un director del Ministeri, et demanen que hi hagi aquest pla dins termini.
I tractant-se... Perdó.
No, no, que no, deixa de ser previsions.
S'aprova per ple i es fa de
treball. No, s'aprova per decret i es dona compte al ple.
La meva pregunta precisament anava en aquest sentit. Tractant-se d'un tema pressupostari, aquest afer, diguéssim, no s'hauria d'aprovar per ple?
No, ja, la nostra està ja sigui amb una liquidació del pressupost, la liquidació de pressupost, per exemple, és l'aprovació és per decret d'alcaldia, és l'alcalde i el president que ho aprova, però es dona compte al ple a la pròxima sessió de... O sigui,
d'acord.
No té per què... El que sí que hi ha doncs, algunes coses més específiques, com és el pressupost,
I això qui ho demana? O en tot cas a quina instància o administració es tramet aquest decret?
Aquest decret ho demana el que és mitjançant el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de que s'ha de gestionar, elaborar, fer i que ho fa mitjançant doncs, unes previsions que ho diu l'equip de govern i ho aprova el que és el president, que és l'alcalde. Hi ha unes directrius, és una llei que t'ho demana. I concretament inclús la ICAL també demanen informacions de plans mitjos de pressupostos per veure els objectius d'estabilitat si realment en un futur s'arribarà doncs, a l'objectiu que es proposa i tindreu en compte per el que és l'Estat i portar-ho doncs, a les directrius a la Unió Europea si realment es compleix.
El tema del dèficit, etcètera.
Exacte,
etcètera.
Molt bé, sí.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, Esquerra Republicana. Partit Socialista.
No, com ja hem comentat aquest matí amb el senyor alcalde, entenem que aquest nou sistema, doncs, en cas d'haver consultes, hem de fer-les abans i aclarir punts concrets.
Perfecte. Moltes gràcies. Passaríem al següent punt. En aquest cas, és una moció presentada pels grups municipals de Viladecavall d'Escú, Partit Demòcrata i Esquerra Republicana per exigir la llibertat dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Bé, com bé sabeu, arran dels últims esdeveniments, a part doncs, de la notòria, diguem, moviment polític que estem vivint i que també s'ha extès i s'ha donat a conèixer més enllà del nostre propi territori, part d'aquests fets ha estat, entenem, doncs, la inassumible acció política d'empresonar dues persones de la societat civil, en aquest cas de l'envergadura i de les dimensions del Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Tenem a més que aquests empresonaments es donen per motius purament polítics, que responen precisament a una estratègia de repressió davant del, entenem, legítim procés d'autodeterminació del poble català, un procés democràtic que precisament intenta donar la veu a tothom, pensi el que pensi, exemple, entenem, de molts processos al món que ho han pogut fer, d'altres no han tingut l'oportunitat, però que els catalans doncs, han pogut i han volgut exercir i es troben precisament amb una resposta, en aquest cas, d'aquest tamany, que no només entenem que exerceix la repressió més típica, tòpica de l'Estat espanyol, recordant a vells temps, sinó que ens mostra el tancament de files, portes i finestres davant d'un procés d'aquestes característiques, que més enllà de recórrer a la força, més enllà de recórrer doncs, a l'imperatiu d'un estat sobre el legítim dret d'una nació, per tant, el que s'actua, es deixa de banda, és precisament el diàleg. El diàleg que portem anys reclamant, el diàleg pel qual portem anys treballant, però sobretot fent passes perquè tothom se senti inclòs, no precisament exclòs, i que Com diu aquesta moció en el seu text expositiu, doncs hi defineix molt bé, aquesta feina no ha de ser ni molt menys criminalitzada i ni molt menys arribar a l'estadi d'empresonar a dues persones com aquests dos representants de la societat civil. Amb el vostre permís, donaria el text expositiu una miqueta a part, entraria als acords que diuen el següent. Per aquests motius, l'Ajuntament de Capellades proposa primer, exigir la llibertat immediata dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Segon, declarar la vulneració de les llibertats de les persones recollides i protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d'un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. Tercer, denunciar la manca de separació de poders a l'estat espanyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. Quart, demanar a les institucions europees que no continuïn donant l'esquena a Catalunya davant d'accions pròpies d'una dictadura. Cinquè, comunicar al Parlament de Catalunya, l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, l'oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU pels Drets Humans i al Congrés dels Diputats, així com a l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per la Independència. L'aprovació de la present moció. Bé, creiem que són raonaments amb prou pes, molt raonats, a la vista de tothom, i evidentment també demanem doncs, que hi hagi la unanimitat precisament per donar suport a aquesta moció i seguir, si més no, des del diàleg i també des del pacifisme polític i al carrer, doncs, treballant per reclamar els drets que entenem que té el poble català. Res més per part de l'alcaldia. Donaria la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, per part del Partit Demòcrata, doncs, com diria el mateix enunciat del ple, doncs, evidentment hi votarem a favor perquè també la presentem, aquesta moció. I votarem a favor perquè, bueno, seré breu, no? Perquè també sempre ens hem repetit molt i molt i molt i al final sempre estem parlant del mateix. I sembla que no sortim d'aquí, em sembla que estarem molt temps també parlant del mateix i malauradament no parlarem d'altres coses. Bàsicament aquí el que no podem tolerar com a país, en aquest cas Catalunya, però també en el conjunt d'Espanya, és que es porti la llei al límit, és que la llei d'alguna manera es llegeixi només amb una versió, doncs, jo diria, amb tics autoritaris, no? I a conveniència. I fem la llei molt maleable, només quan ens convé, però poder quan ens convé no. I entenc que la ciutadania no pot entendre, malgrat que jurídicament hi ha les seves raons, que dues persones que d'alguna manera, si es pot dir així, no sols no afavorien, sinó que van mirar de controlar una manifestació que d'alguna manera, no sé si fins a quin punt va ser espontània o no, però en tot cas el que sí que està demostrat, perquè hi ha imatges i avui en dia amb les xarxes tots ho veiem, que la manifestació no anés més enllà que una manifestació pacífica. I per tant això és el que no es vol veure i el que Fiscalia, d'una manera dirigida políticament, el que està, i parlo doncs el meu entendre o el nostre entendre, està fent el que està fent amb aquestes dues persones a moda exemplaritzant. I això no és justícia, és aplicar la llei a conveniència, no aplicar la llei d'una manera justa. I per tant, el que s'està fent en aquest país, no només en aquest cas, sinó en molts altres, és portar les coses al terreny judicial, no al terreny polític, i quan entra al terreny judicial, doncs se sap quan entra, però no se sap quan surt. I això és un greu error, quan realment el veritable problema que hi ha és que hi ha un conflicte polític. I un conflicte polític només es pot resoldre políticament i no judicialment, perquè les lleis poden tenir el valor que poden tenir, i amb això diguéssim que en podem ser, almenys per la nostra part, molt respectuosos amb la llei, però no només utilitzades a una conveniència. Perquè el que ens passa com a país o com a col·lectivitat a Catalunya és com, no sé, un símil, com si juguéssim a futbol i l'àrbit està permanentment comprat. I per tant, amb un àrbit permanentment comprat el que no podem és acceptar unes regles del joc que sabem que d'alguna manera estan manipulades. I aquest és el nostre sentiment, i el que amb en Jordi Sánchez i amb en Jordi Cuixart passa és que se'ls vol, diguéssim, escarmentar de manera exemplaritzant. I sí que també voldria dir una cosa, no ho tenia preparat, us ho dic de veritat, però evidentment que a mi personalment m'ha sabut molt greu amb les dues figures, però si m'ho permeteu, m'ha sabut una mica més de greu amb en Jordi Sánchez, perquè d'alguna manera he pogut coincidir amb ell en anys anteriors i d'alguna manera ens hem pogut conèixer, no? I quan tu has conegut alguna persona o has tingut relació amb una persona en diferents àmbits, doncs quan passen aquestes coses, evidentment, doncs et saben més greu, independentment de que si una persona no ho coneixes i creus que s'està cometent una injustícia, com és el cas de les dues persones, doncs evidentment que t'hi mostres en contra, no? Però quan amb alguna persona, pel que sigui, doncs hi has tingut alguna relació, doncs evidentment encara et sap més greu.
D'acord, moltes gràcies. Donaríem la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, des d'Esquerra Republicana, evidentment, hi votarem a favor de la moció. Com s'ha comentat fa un moment, som coautors, som copresentadors, tots la presentem, Vila Capellades, el PDeCAT i Esquerra Republicana, cada un la presenta. I sabeu que, bé, que Esquerra Republicana és un partit amb una llarga història, amb una llarga tradició de més de 80 anys, i per tant en el si d'Esquerra Republicana ja hi han viscut experiències sovintejades, i hem viscut veure presos polítics, hem viscut veure gent empresonada en funció de les seves idees, i hem viscut veure gent empresonada per les seves idees després de simulacres de judicis, no? Ara no hi ha hagut un simulacre de judici, sinó que directament hi ha hagut un empresonament sense judici de forma preventiva. Per tant, la nostra vivència escoltada dels nostres avantpassats ens fa més propera aquesta situació, tant la dels dos empresonats com fins i tot les de les seves famílies. Nosaltres també hem tingut sempre ocasió de parlar amb senyores grans que recorden el que era viure amb l'home a la presó sense saber per què, i haver de pujar els nens a les cases i haver-los d'explicar, sense saber què explicar-los, que el seu pare, doncs, no era a casa, que no anava a treballar, que no venia a sopar. No? Per tant, creiem que tota la situació és prou, diguem-ne, coneguda, però no per això ens deixa de resultar increïble i diguem-ne, mereixedora de condemna. És increïble que això que van viure els anys 30 del segle passat continuï passant en el segle XXI. És increïble que això continuï passant en què s'anomena l'Europa occidental. És increïble que això passi en situació de democràcia més o menys formal, no? I per aquesta raó, evidentment, hi votarem a favor, perquè al capdavall estem parlant de persones empresonades per manifestar-se pacíficament. Estem parlant de persones empresonades per tenir idees diferents de qui té la capacitat d'empresonar, de persones empresonades per donar veu als sentiments de tot un poble, que crec que poc o molt ens hi podem reconèixer tots els d'aquesta taula. Crec que tots aquí, quan fem manifestacions de qualsevol tipus, verbals o de carrer, les fem de forma pacífica. Crec que tots els que som en aquesta taula, en més d'una ocasió, per no dir gairebé sempre, tenim idees diferents de qui té la capacitat d'empresonar-nos, en aquest cas el Partit Popular, i que tots en aquesta taula no estem només a títol particular, sinó que estem en representació d'uns sentiments, d'unes maneres de pensar de molta altra gent. I per tant, si avalem que per fer això la presó és una cosa natural, crec que tots mateixos reconeixem que en qualsevol moment som els que estem en aquesta taula mereixedors de que ens empresonin sense donar cap més explicació. Per tot plegat, crec que això, que és indecent la situació, que s'ha de condemnar des de qualsevol àmbit, en qualsevol oportunitat, i no només els acords que proposem avui, no només exigir la llibertat immediata de tots dos presidents, sinó no deixar de posar el focus en la situació d'injustícia, perquè si no al final acabem normalitzant la situació. El primer dia hi havia un rebombori general, bé, badant, badant, portem ja 9 dies en què hi ha 2 persones que no dormen a casa seva i que no saben quan podran tornar a anar a dormir a casa seva. I en aquests casos creiem que el més perillós és precisament deixar-hi de parlar perquè van passant els dies. Per tant, des d'Esquerra Republicana avui evidentment votarem a favor de la moció i ens comprometem a no treure el focus d'aquesta situació ni avui, ni demà, ni tot el temps que duri.
Moltes gràcies. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, des del Partit Socialista, com hem fet en anteriors ocasions en què hi ha mocions amb un contingut similar, no ens podem estar de condemnar la judicialització d'un conflicte polític que cap de les parts ha sigut capaç de solucionar i d'afrontar com entenem que s'ha d'afrontar, que és dins del marc de les regles de joc polítiques, precisament perquè, com bé s'ha comentat per part d'un dels portaveus, en el moment que s'engega aquesta maquinària judicial, si funcionen les coses com han de funcionar, té el seu recorregut i, per tant, els polítics ja no hi poden intervenir. Per tant, entenem que iniciar aquests processos, com a mínim, és una mala pràctica, si més no, una pràctica poc ètica i reprovable. D'altra banda, com hem dit en anteriors ocasions, entenem que precisament per aquesta separació de poders no és potestat nostra qüestionar o inferir en aspectes judicials, per tant, tampoc ens sentim amb corda d'aprovar o de votar positivament a aquesta moció. Per tant, el nostre vot serà el de l'abstenció.
D'acord, gràcies. Bé, es poden afegir moltes altres coses, fins i tot en obrir el debat. Entenem per això que, a més, passem ara a una altra moció que tracta també de l'actual situació política. S'han comentat ja diverses coses. Si us sembla bé, passaríem a la votació d'aquesta moció, que, com diu el títol, hi presenta Vilacapellas CUP, Partit Demòcrata i Esquerra Republicana, per exigir la llibertat dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Vots a favor?
Vilacapellas, Esquerra Republicana, Convergència i Unió.
Abstencions? Passaríem al següent punt, que seria la moció presentada també en aquest cas pels mateixos grups polítics per Vilacapellas CUP, per PDeCAT i Esquerra Republicana per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya. Deia precisament ara fa uns segons que el debat sempre pot ser molt més llarg, que podem seguir donant en aquest cas i malauradament moltes raons per les quals no estem d'acord amb el que s'està executant vers a Catalunya, que fins i tot aquesta moció que ara presentem, com la passada, podria tindre un paràgraf introductori més que llarg, fins i tot podríem parlar de moltes planes, perquè no hi cap segurament tanta, diguem-ne, tanta definició de la vergonya, entenem, que està exercint l'estat espanyol vers els catalans, i ho resumeix molt bé, però com dic, ens podríem, i segurament la moció podria ser molt i molt més llarga. Aquí presentem una moció que demana aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya, que demana aturar la intervenció de les nostres institucions, que demana aturar la intervenció de facto dels nostres mitjans públics, mitjans exemplars, mitjans que han demostrat durant anys i anys, fins i tot amb la crítica pròpia dels nostres partits, que per fer-los funcionar millor, que tenen una pluralitat política reconeguda i envejable, institucions que no s'han vist tan atacades des de l'època més fosca d'aquest país, des del franquisme, i que doncs, amb la sintonia i complicitat, en aquest cas del Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos, doncs, evidencia que, com també s'ha repetit, davant d'un problema polític, la resposta de l'estat espanyol es basa en la repressió i la retallada de drets. Ens enfrontem, com hem vist, a més, a la mentida constant, a la manipulació diària, a l'acusació sistemàtica de les nostres institucions i un altre cop s'evidencia que el problema tenem no és només un partit, sinó és d'un règim, és un règim que ha estat precisament construït sota aquesta, sobre aquestes bases. La falta de comprensió i la constant judicialització demostren un cop més que l'Estat espanyol, davant del diàleg, davant de, precisament del pacifisme, davant de la bona voluntat de solucionar els problemes per el que entendríem que al segle XXI s'haurien de solucionar tots els problemes, que és parlant, dialogant i precisament practicant la política, doncs gira en aquest cas el seu, la seva orientació i com sempre, com s'ha dit, utilitza una de les seves branques, en aquest cas sobre el que se'n diria la teoria doncs, de la democràcia sobre una branca independent, però sabem que fan els deures abans i s'encarreguen que aquesta branca independent neixi ja intencionadament sota uns paràmetres polítics que precisament quan a més se li dona el poder d'actuar com a poder independent, doncs no hi ha, com s'ha dit, forma d'aturar-ho. Per tant, entenem que en aquest cas l'Estat espanyol neix de ser i de patir una malaltia, diguem-ne, comuna des de fa molts i molts i molts anys. L'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola liquida de facto i com ja s'han encarregat de repetir l'autonomia catalana a través d'un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l'Estat espanyol. El govern espanyol, a més, i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de la repressió i la vulneració de drets en lloc d'escoltar el clam del poble i les institucions de Catalunya, que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1 d'octubre, en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat democràtic per la independència de Catalunya. Recordem, un referèndum que es va produir, a més, amb les circumstàncies que es va produir i més de 2 milions de persones van exercir el seu dret, precisament per això, per defensar un dret bàsic que entenem que els catalans tenim més que assumit i que precisament ens creiem de cap a peus. En l'adopció dels acords hi ha proposta del Partit Socialista i, si us sembla bé, la resta de partits, un cop ja s'ha parlat, votarem en bloc, votarem primer el primer acord, ara els passaré a llegir, i després passarem a votació els 3 següents. D'acord? Els acords són els següents. El primer és manifestar el suport del Govern de Catalunya i al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del passat 1 d'octubre en els termes que estableix la llei del referèndum d'autodeterminació i la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya. El segon diu condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l'Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes. Tercer, instar el govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. Quart, comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Associació de Municipis per la Independència, al govern espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya. Recordem que la votació la faríem en 2 blocs, primer el primer acord i després els següents. Abans, però, donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, evidentment, nosaltres votarem a favor, tant en el primer bloc com en el segon. Poder, també miraré de ser breu, però no voldria que el que diré ara pugui semblar una contradicció, especialment amb el punt número 1. I ara vinc del Consell Comarcal i el Partit Socialista ha presentat una moció diguéssim, demanant la convocatòria d'eleccions. Si només fos això, jo reconec personalment que fins i tot he tingut la temptació d'abstenir-me, perquè que es facin eleccions jo personalment tampoc no ho trobo malament. I en tot cas, qui sigui, potser no nosaltres, haurà de decidir quin és el mal menor per anar sortint d'aquest atzusac. No sé si ha de ser la convocatòria d'eleccions, o ha de ser una proclamació, o ha de ser quelcom que cap de nosaltres poder encara no se'ns ha ocorregut, qui sap, poder serà aquest tercer punt. Però jo inicialment tampoc no ho trobaria malament si és per salvar de moment les nostres institucions. D'acord? Malgrat tot, en aquest punt número 1 jo hi votaré a favor, entre altres coses per la confiança que puguem tenir amb el president i amb el nostre govern i amb els grups parlamentaris de la majoria parlamentària. Això és un primer punt. Segon, entenem que hem arribat en aquest punt, on estem ara, com a país amb un carreró sense sortida, no tant perquè això que hem anomenat el procés i que sembla ser que estem arribant ja als últims metres, hagi ocasionat el 155. També penso que el 155 ja estava premeditat abans. Per tant, ja hi havia algú que ja li ha anat bé posar en marxa el 155. Per cert, un títol de la Constitució que tampoc no estava massa elaborat, ni massa previst en què s'ha de fer després. Acceptaria, per tant, qualsevol sortida dialogada, negociada, entenent que hi ha hagut un referèndum, entenent que hi ha hagut un referèndum amb les condicions que hi ha hagut, no només per la part catalana, sinó per la part espanyola, quan se'ns rebat d'alguna manera que no ha sigut un referèndum amb garanties, alguns s'obliden que aquesta falta de garanties l'ha provocat doncs, el govern central de Madrid. D'acord? I això, com a catalans, també ens ha de donar la força que ens ha de tenir. Però malgrat això, i poder ara també em surto del típic argumentari que et pot enviar el partit a la bústia de l'email, que quan hi estic d'acord l'utilitzo i quan no hi estic d'acord també ho faig servir per tirar-lo a la paperera, que quedi molt clar. Però com a país, allà on no hem d'arribar, en el punt no hem d'arribar, que també és el que s'hi està treballant a marxes forçades i només cal veure les declaracions dels ultradretans de Ciudadanos o del Partit Popular, és dividir-los com a país. I aquest entenem que és el bé més preuat, fins i tot és més preuat que la proclamació de la República Catalana demà passat. Si em permeten els regidors del grup, també el personal entendre això, és el que hem de salvar de totes. I això tampoc no ha de ser una excusa perquè no puguem tirar endavant com a país. Hem de mantenir aquest equilibri d'un pas endavant, però amb la major part de gent possible i respectant totes les opcions. Aquí el gran problema és que tenim un sistema oligàrquic al centre d'aquest estat que el que es nega és a transaccionar, es nega a negociar i que aprofitarà aquest premeditat 155 per fer tabla rasa amb allò que considera un excés de l'any 78, que era donar massa autonomia als nacionalistes. I faran tot el possible per, doncs, amb els catalanistes, nacionalistes, més o menys moderats o no, que no són, ja no són la veritat honestament on comença i on s'acaba la moderació, diguéssim, a arraconar-nos. I ja heu vist que això servirà d'exemple perquè altres situacions nacionals o regionals a la resta de l'estat espanyol, com són el País Basc o Navarra, o fins i tot la molt perillosa Castilla-La Mancha, doncs eliminar, diguéssim, el marge d'autonomia que hi pugui haver. Per tant, estem en una situació que no només ens afecta als catalans, i nosaltres hem de mirar per això, sinó que també afecta al conjunt d'espanyols, almenys amb el que és la qualitat democràtica dels sistemes de comunicació, de les institucions polítiques, de les institucions judicials, etc. Per tant, podem haver anat de mar una mica, però és així com ho veig. I per tant, hi votarem a favor del primer, però no en un sentit, diguéssim, com ho diria jo ara, poc flexible. No, és a dir, si podem arribar a una solució on s'hi senti còmode el 60, el 70 o el 80% de la població, prefereixo això que abans que dividir el país en dues meitats irreconciliables que poder no es trobaran en 20, 30 o 40 anys.
Gràcies. Donaríem la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, Esquerra Republicana evidentment hi votarà a favor. Sí que reprèn una mica el fil del que ha comentat el portaveu del PDeCAT i sense cap ànim d'entrar en polèmica, però no sé, els republicans en general, els de Catalunya i els de la resta del món segurament, tampoc no entenem que el fet de proclamar una república sigui una, diguem-ne, manera de no garantir la convivència i que en canvi mantenir-se en una monarquia, normalment d'un monarca, diguem-ne, no, normalment no, per definició, no escollit democràticament, sigui una millor garantia. Per tant, diguem-ne, deslligant les dues coses, però que clar, que no entenem que el fet d'avançar un pas, com s'ha dit, hagi de suposar necessàriament problemes, i no entenem que no avançar-lo sigui una millor garantia de convivència. No? Però insisteixo, sense cap ànim de polèmica. I llavors el que sí que volíem dir, que evidentment nosaltres avui votem a favor d'aquesta moció, que és fruit d'un consens entre diferents partits i diferents membres de societat civil en el format que han aconseguit arribar a un consens, que per Esquerra Republicana, com per tots els partits que l'han acceptada, segurament hi hauria coses retocables, i que aquest ha estat el mínim comú denominador per arribar a un consens, i per tant estem d'acord a demanar la suspensió de l'article 155. Nosaltres, que quan es va posar la Constitució a aprovació del poble espanyol, pels votants de Catalunya, Esquerra Republicana va demanar directament votar en contra de la Constitució, no de l'article 155, sinó dels 154 anteriors i també del 155. No hem cregut mai que la nostra Constitució fos una que no ens reconegués com a nació, que no reconegués la nostra llengua, que no reconegués la capacitat de triar un cap d'estat de forma democràtica. I, per tant, nosaltres ja hem estat en contra del conjunt de la Constitució que, bé, que durant aquests gairebé 40 anys ha regit la convivència en millor o pitjor mesura al Regne d'Espanya. No? I llavors, doncs bé, ara ens posem d'acord amb això. Nosaltres, que aspirem a ser una república lliure, com que encara som una comunitat autònoma, doncs estem a favor de que no ens suspenguin l'autonomia que tenim i votarem a favor, però sempre recordant que és una situació que volem transitòria i que, per tant, el que aspirem és precisament a no demanar suspensions d'autonomia. Aspirem a no tenir l'autonomia que ningú ens dongui o ens tregui a la seva voluntat, sinó a tenir la llibertat que tots els homes i dones lliures creiem que han de tenir per autoorganitzar-se, en aquest cas, en forma de república. A banda de tot això, sí que és cert, com s'ha llegit en part a la part expositiva, que és que, a més, el que s'està proposant és completament arbitrari, es proposen unes mesures i cada dia se'n senten de diferents, i entenem que, a més, sigui la que sigui, la més mínima coma que es toqués, també seria desproporcionada, perquè, clar, representa que la causa d'aquesta amenaça que ens apliquin això, representa que ens ho volen fer perquè volem aplicar l'acord que democràticament, amb totes les mancances i tots els problemes que hi va haver, els ciutadans de Catalunya han votat. No? Per tant, es vol aplicar una suspensió per exercir el resultat d'una votació democràtica que es basava en unes lleis que va aprovar un Parlament democràtic, la llei del referèndum i de la transitorietat, que a més és el Parlament democràtic que ha sortit elegit amb major participació dels últims anys de la democràcia a Catalunya. Per tant, ens estan demanant que deixem d'exercir el fruit lògic d'una cadena de 3 o 4 o 5 actes de democràcia estricta, amb la qual cosa l'única conclusió que podem treure és que el que se'ns està demanant precisament és un acte antidemocràtic. Tenim un Parlament escollit pels catalans amb el mandat clar que es presentaven precisament per fer un referèndum, han fet un referèndum, el resultat del referèndum és la proclamació de la República Catalana i llavors un govern d'un altre Parlament diu que, esclar, que això no pot ser, que el que hem triat tots lliurement no es pot exercir i que, per tant, bueno, com que som uns nens que no hem fet bondat, ens treuen la joguina, que seria el nostre estatut, i vindran ells a dir què hem de fer. No? Evidentment que no hi podem estar d'acord i per això votem a favor de la moció que demana aturar la suspensió, perquè sí que és veritat que, precisament, seguint el fil del que hem dit abans, nosaltres volem una República Catalana lliure, però som conscients que hem de pactar les condicions d'aquesta llibertat amb l'Estat on encara hi som i, per tant, hem de tenir una mínima bona relació i hem de tenir l'autonomia suficient per poder continuar funcionant mentre s'arribi aquest acord definitiu. I és per tot això que votem a favor d'aturar la suspensió de l'autonomia. No precisament perquè vulguem continuar amb autonomia durant tota la vida, sinó el temps suficient per pactar els acords de la llibertat definitiva.
Moltes gràcies. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, com bé s'ha comentat, nosaltres hem proposat de votar en dos parts aquesta moció, els acords d'aquesta moció. Com ja hem manifestat en anteriors ocasions, el primer punt no el podem compartir, no perquè no donem suport al Govern de Catalunya i al seu Parlament, sinó perquè, com ja hem manifestat, el que va passar el passat 1 d'octubre és fruit de les circumstàncies que van succeir el dia 6 i 7 de setembre al Parlament, en les que es va vulnerar l'Estatut d'Autonomia, es va vulnerar la Comissió de Garanties Estatutàries i els drets de l'oposició, per tant, drets i obligacions dels ciutadans de Catalunya i la veu dels ciutadans de Catalunya que no formen part dels grups independentistes. Per tant, entenem que, com hem dit en moltes altres ocasions en aquest ple, tothom ha de poder tenir representació i tothom ha de poder tenir la seva opinió i manifestar-la, i entenem que això no es va produir, per tant entenem que el que es va produir l'1 d'octubre no respon a una crida de tot el poble de Catalunya. Per tant, en aquest punt no el podem votar favorablement. Ara bé, els altres punts, que és on el nostre parer realment es tracta sobre l'article 155, la nostra postura serà del vot favorable. Entenem que el 155, com s'ha comentat, és un article que està poc desenvolupat precisament perquè entenem que té una utilitat més com una xarxa psicològica, com una eina que està allà per donar una certa de tranquil·litat psicològica, precisament perquè les situacions normals no s'hauria d'aplicar mai. Entenem precisament que per això no s'ha d'aplicar. En tot cas, si s'hagués d'aplicar, hauria de ser precisament per establir un espai de diàleg entre un govern i l'altre. Un govern que ha de representar tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i un govern que ha de representar a tots els ciutadans i ciutadanes de l'estat espanyol, que precisament per això els ciutadans escolleixen els seus representants i deleguen la representació, perquè aquells polítics busquin solucions polítiques als problemes polítics. No com estem veient que tant per part nostra un 155 com un ADUI són imposicions de part de voluntats que l'únic que fan, i ho estem veient, és fragmentar la societat, generar tensions i, com bé s'ha dit, generar un ambient que ens costarà poder una, si no dues generacions, de tornar a un estat de normalitat. Per tant, en aquest sentit, el nostre vot serà el vot contrari al primer punt i el vot favorable als altres punts.
Moltes gràcies per les intervencions. Crec que el tema d'aquesta índole, d'aquesta complexitat, la ronda de partits ens permet precisament completar informacions que per si soles doncs, uns donem i altres doncs, també en funció del que es va dient doncs, està bé perquè anem precisament donant diversos detalls. Tenim el punt de vista des de Vilacapa i Escup, en aquest cas, també de que compartim algunes de les qüestions que s'han comentat, altres no. Entenem per això la legitimitat de que hi hagi precisament idees amb sortides diferents, precisament la legitimitat. Entenem que va donar l'1 d'octubre, on sí, a més, entenem que era una crida de tot el poble, ho demostra també doncs, que hi havia una part precisament del no, que estava i era representat, i entenem que a més una part doncs, que es va creure precisament les institucions catalanes i precisament les lleis que aprovem. No estic d'acord, no estem d'acord amb la fragmentació social. Entenem que precisament treballar pel diàleg i donar l'oportunitat al poble perquè expressi precisament les seves raons davant d'un conflicte polític no és fragmentar, al contrari, és consolidar una democràcia, és consolidar una societat. Qui està treballant de valent, i això ho coincideixo, per fragmentar la nostra societat, és precisament qui posa més pals a les rodes, qui impedeix exercir aquesta democràcia, qui constantment va posant traves jurídiques a un procés democràtic o que com a mínim pretén i vol ser-ho. Bé, ens podríem seguir allargant, eh? Si algú vol, jo ara he fet una petita reflexió a part del que heu comentat. Deixo, si algú vol, també afegir alguna cosa més. Si no, passaríem a la votació. En aquest cas, com s'ha dit, per blocs. Primer de tot, votaríem el primer acord i després passaríem a votar els tres següents de cop per fer una votació doncs, més àgil. Per tant, vots a favor del primer acord.
Vila de Capellades, Esquerra Republicana i Partit Demòcrata.
Vots contraris.
PSC.
Passaríem a la votació del segon, tercer i quart acord d'aquesta moció. Vots favorables.
Queden aprovats per unanimitat.
Seguiríem amb l'ordre del dia. En aquest cas passaríem al següent punt. Seria l'aprovació de conveni entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Ajuntament de Capellades per a l'homogenització dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. En aquest cas donaríem la paraula al regidor d'Hisenda, en Jaume Soler.
Aquí es presenta que els tres ens que de l'Ajuntament, és a dir, l'Ajuntament, l'Escola Bressol i el Museu Molí Paperer, empoderem a l'Agència Tributària de Catalunya perquè via representació voluntària que està prevista a la llei de tributària presentin els impostos a l'agenda estatal. Hisenda estatal, perdó. Llavors, això estableix un marc legal entre els tres ens i l'Agència Tributària de Catalunya per presentacions telemàtiques i declaracions i pagaments i quotes. Són les autoliquidacions, els resumens anuals i les declaracions informatives. No modifica els subjectes de relació dels tres ens i amb l'Agència Tributària Espanyola. Evidentment, és, si hem de començar a fer estructures d'estat, el que tenim que fer és que la nostra pròpia agència tingui clar el que realment hi ha al país. Aquesta és una bona eina perquè en conegui perfectament l'Agència Tributària de Catalunya.
Gràcies, Jaume. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Ja dono la resposta pels tres propers punts per no allargar-nos més, eh? No perquè no vulgui parlar, però és que al final parlem del mateix i no d'allò. Nosaltres votarem a favor per tres motius. Primer, hi ha informe favorable, el qual això ens dona més tranquil·litat. Segon, ens està bé que, com deia el regidor, empodrem a l'Agència Tributària de Catalunya. I bé, i el model ja ens sembla correcte. Per tant, doncs, esperem que això funcioni bé i veurem si a la part final de la frase de cada un dels enunciats què passa. Però bé, això ja serà una altra discussió.
Moltes gràcies, Esquerra Republicana.
Bé, Esquerra Republicana també hi votarà a favor. Entenem que és una, diguem, és un mecanisme d'oficialitzar la normalitat. Els ajuntaments de qualsevol país pacten amb el govern del seu país el sistema de pagament d'impostos, de taxes, i per tant, doncs, endavant, no? I sí que, a més, entenem que també votarem a favor, a banda del que s'ha comentat des del representant del PDeCAT, no? Que existeix un informe favorable i, per tant, sembla que ho puguem fer amb una certa tranquil·litat, amb més garanties, Crec que és una cosa que també s'ha esforçat el govern de Catalunya precisament en generar aquesta tranquil·litat. Un dels acords, i després com s'ha comentat ja veurem fins a quin punt tot és diguem-ne acomplible en terminis curts o terminis llargs, un dels acords preveu que mentre hi hagi aquesta transitorietat i l'Agència Catalana només faci de pont fins que hi hagi l'ingrés a l'altra agència, si es produeix qualsevol endarreriment, no per culpa de l'Ajuntament, sinó per culpa de l'Agència Catalana, doncs les possibles despeses sobrevingudes, les possibles infraccions se'n faci càrrec a l'Agència Catalana i no directament als propis ajuntaments, que crec que és una de les coses que sempre havíem tingut una certa recança, uns més que altres, des del primer moment de tenir aquests tractes. No? Per tant, entenc que el govern de Catalunya ha generat suficients proves de que ho vol fer bé i de que no vol desemparar els ajuntaments en tot aquest procés. Raó de més per votar-hi a favor.
Partit Socialista.
Per part nostra, en tots tres punts, el vot serà favorable. Entenem que és una eina que disposa l'Ajuntament, com bé s'ha comentat, tant informes favorables i sent una situació que ja es porta fent tota una sèrie de bon grapat de mesos, si no anys, entenem que és normalitzar i per tant, posar una mica negre sobre blanc una situació que s'està fent i una utilització d'unes eines que disposem dins de Catalunya i, per tant, ja ens sembla correcte.
D'acord. Perdoneu, des de Vila Capellades, amb aquests canvis de barrets que a vegades passa quan parla un regidor d'abans, mostrar també, evidentment, el nostre vot favorable amb els tres convenis. Com a alcalde també recordar que part d'aquestes funcions ja les veníem fent com a ajuntament perquè va ser el nostre compromís des de l'inici d'aquesta legislatura i coincidim també plenament amb el fet de que tota regularització en format conveni, bé, home, doncs ens deixa ja no més contents sinó més tranquils. Vull dir que tot això també són passes i que també és d'agrair la Generalitat que les faci i treballi precisament perquè el neguit de les institucions els hi fa arribar la necessitat. Per tant, si us sembla bé i si és que no es vol afegir més arguments, votem aquest punt i els dos següents els donem també doncs, a la següent votació, si no hi ha cap, els aniré anunciant, evidentment, però més que res també pel mateix sentit. Vot favorable a aquest punt.
Queda aprovat per unanimitat.
El següent seria el conveni entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'organisme autònom Museu Molí Paperer de Capellades per la homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Vots favorables?
Queda aprovat per unanimitat.
Passaríem al següent, seria l'aprovació del conveni entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'organisme autònom Llar d'Infants Vailets de Capellades per a l'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Vots favorables?
Queda aprovat per unanimitat.
Passaríem al següent punt, seria l'aprovació i modificació d'aprovació i modificació de crèdit 1/2017. Donaríem altre cop la paraula al regidor d'Hisenda, Jaume Soler.
Val. Qui ve una mica de la privada, això de la modificació de crèdit, no sé si ho té molt clar. Llavors la modificació de crèdit és com una que va davant d'un pressupost. Doncs les coses extraordinàries o suplements que hi ha, si ja estaven pressupostades per una cosa i no tens prou calés, per dir d'alguna manera, els agafes d'un altre cantó i això els ha de passar per ple quan una empresa privada és molt més àgil. Bé, en aquest cas, amb els informes favorables de Secretaria i Intervenció, modifiquem un crèdit per un total de 16.855 euros que es destinaran a comprar l'SQL Server 2016 més 30 llicències, la reforma del servei adaptat de l'escola Bressol, que va pujar una mica més, i unes adquisicions de noves tanques del Marquès. com que destinem això, tenim que agafar d'un altre cantó. Llavors es donen de baixa de crèdits, de les partides, de les retribucions bàsiques de tresoreria i seguretat social de la plaça de tresorer.
D'acord, donarem la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, nosaltres a priori ja us diem que votarem favorablement. Amb el tema del SQL Server, crec que hi va haver una reunió amb el nostre especialista, que és el regidor que tinc a la meva esquerra, però ens sembla correcte. Sí que hi ha una cosa que m'ha sorprès, perquè ara, mentre l'he sentit, i entenc que la CUP deu haver canviat d'orientació i ja no deu estar tant pel programari lliure, sinó ja veig que ha acceptat la compra de 30 llicències perquè bueno, deu ser que deu funcionar millor. Jo no entenc ni en programari lliure ni en llicències, però veig un canvi de, no de 360 graus perquè tornarem a estar al mateix lloc, però de 180 graus per part de la CUP, sí. Vull dir, això no, de veritat que m'ha sorprès perquè no ho tenia...
Això
sí, m'havia passat.
És una pregunta o...?
No, és una consideració retòrica.
Vale, vale.
Ens sembla correcte allò de del lavabo de l'escola Bressol, malgrat que entrem que és tard, però més vale tarde que nunca. I després allò de les tanques, doncs no som capaços de valorar si és bo o dolent, però si vosaltres heu analitzat aquesta necessitat o s'us ha demanat des de l'escola, no hi entrem a discutir, entrem que és el correcte i que està bé. I per tant, doncs, hi votarem favorablement. Per les 30 llicències, pel servidor aquest i pel lavabo de l'escola Bressol i per les tanques del Marquès de la Pobla.
Ah, molt bé. Referència...
Per cert, el de les tanques, ben bé...
Sí, ara t'ho comento.
Sí.
Les tanques, començant pel final, són les tanques de seguretat. Si recordeu, l'escola Marquès de la Pobla té unes tanques horitzontals que precisament doncs, no compleixen amb la seguretat, això els hi passa a bastants centres, i per tant s'havia pressupostat el canvi d'una part d'aquestes, s'aprofita per fer tot el canvi de totes les valles que no entren dins la normativa, val? Han de ser, com sabreu, de barres verticals, perquè els nanos no s'hi puguin enfilar i al mateix temps caure. El pressupost total del canvi global de les valles és aquest, amb la transferència de bueno, el lavabo, ja ho han comentat, i amb l'adquisició de SQL Server, doncs, precisament, bueno, ara donaré la paraula al Jaume, més enllà de que sigui una qüestió de la CUP, ideològica o no, i que va proposar nosaltres, com que governem en equip i no només governem sols, sinó que hi ha una valoració, també tenim un especialista, en aquest cas, que doncs, fa les seves valoracions, que ens ha explicat molt bé i de diverses maneres doncs, part de, i sobretot els que ignorem bona part molt d'aquest món, en bona part, com diu el company representant del PDeCAT, i els qui són especialistes i els qui no, i que precisament aquest debat també s'ha donat en equip de govern i es va donar mirant les possibilitats. Confiem, a més, que l'especialista segueix mirant totes les possibilitats a l'abast que precisament pot tenir això o no. El debat sempre és positiu. En aquest cas, donaríem la paraula al Jaume o sí?
No, no tan sols. Que Esquerra Republicana i aquí aquest regidor també li agrada molt el programari lliure, però el programa que funciona aquest ajuntament, que és un programa que va comprar vostè amb la seva legislatura, funciona amb un SQL Server. Llavors, en el moment que el va comprar, era una edició limitada i aquesta edició limitada, com que m'ha engegat tan bé el servei documental i tot funciona per un gestor d'expedients, era una versió gratuïta i ha quedat plena. Què fa Microsoft i el senyor Bill Gates, que és el més ric del món? Què fa? Diu, jo tinc una versió que vostès poden omplir tot el que vulguin. És una versió limitada de capacitat, però m'han de pagar les llicències de cada usuari que ho vol fer servir. Tant, estem agafats a un programa que es va comprar aquí, que tampoc era de programari lliure, però que tenim que anar a la roda d'ell. Per què canviar-ho? I passar un programari lliure amb un sistema de gestió documental, aquí a Espanya encara no hi ha res. Doncs, amb un programa de gestió documental, expressament. preparat per ajuntaments.
Jo no entraré a entrar...
Tampoc vull entrar en una discussió tècnica.
No, jo no vull entrar en discussions tècniques perquè, com que jo no sóc especialista, doncs jo em refio del que més o menys en bona fe em diuen i ja està, no hi ha més.
D'acord.
El que sí que... No entraré a discutir les virtuts o les no virtuts del programari lliure, però en tot cas el que sí que estic convençut, i avui n'és una prova, i ja ho havia dit altres vegades, és que quan un està a poder sol és més fàcil treballar en programari lliure o en el que la major part de la gent utilitza, que no pas anar en contra una mica del sistema, perquè ens entenguem. No? Hi pot haver un programa que pot ser el millor, però si la resta dels teus veïns fan servir un altre, doncs al final, vulguis o no, és més pràctic adaptar-te. Espero jo no ser el culpable ara d'haver de comprar 30 llicències, però en tot cas, si s'utilitza el programari de Microsoft, doncs s'haurà de pagar la llicència de Microsoft. Jo només volia posar sobre la taula doncs, que durant molts anys s'ha insistit que els treballadors de la casa fessin d'anar al programari lliure per estalviar-nos aquestes llicències. És més, inclús se'ns va demanar que busquéssim el que havíem pagat de quotes amb CDs i amb casets i tot. No, crec que ningú mai més ho ha tornat a pensar-hi ni ho ha fet perquè, òbviament, seria una pèrdua de temps, no? La prova és que durant dos anys no s'ha fet. Se'ns va insistir fins a la...
Estàs segur que no s'ha fet?
Boja, doncs en tot cas no se'ns ha comunicat.
No, però... Ja en parlarem tranquil·lament en comissió informativa perquè una de les primeres coses que es va fer va ser precisament aquesta, buscar aquesta informació que en moció s'havia aprovat també a favor vostre, a favor, ho recordo, i que no veu exercir.
No, doncs mira...
No ho dic perquè ho dius amb sorna, però que si no haver votat en contra, que també era més senzill.
Res més, escolta, que amb això votarem a favor.
Gràcies. Donaríem la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, Esquerra Republicana...
En tot cas, si es va fer, ja se'ns informarà.
I tant.
Esquerra Republicana, hi votarem a favor. Deixeu-me primer doncs, fer una reflexió, no? d'autofelicitar-me, i crec que ens podem felicitar tots, perquè en pocs ajuntaments devem de poder tenir la sort que tenim nosaltres, que a banda dels tècnics que hi treballin professionalment, resulta que els regidors aporten la seva expertesa al bé comú sense que sigui unes factures per assessorament. Per tant, jo crec que ens podem felicitar de tenir això, regidors experts en matèries que aporten la seva expertesa professional, el que no deixa de ser una gestió política, una acció política. Crec que això, que no gaires ajuntaments deuen de poder presumir d'això, així que jo deixeu-me presumir públicament d'això. I pel que fa a les modificacions, tampoc tenen més història. Una és respondre a una necessitat, com heu evidenciat els dos que hi enteneu. La necessitat existeix, jo he buscat, entenc, la millor fórmula. L'altra és un tema de seguretat, la qüestió de les tanques. I l'altra és el que hem comentat de la instal·lació del lavabo a l'escola Bressol, que crec que també està fora de discussió. Per tant, eren despeses que s'havien de fer i llavors ja hi ha la part més tècnica de bé, com les financem, i llavors aquí ja entra intervenció i entra la regidoria d'Hisenda, i com que dotem la plaça de tresorer durant tot l'any i no l'hem executat, doncs allà hi ha uns diners pressupostàriament consignats que no s'han gastat i s'apliquen a fer aquesta despesa. Tampoc té més història. Crec que és una qüestió bastant tècnica i, per tant, no entrarem en cap tipus de discussió.
Gràcies. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part nostra entenem que aquestes modificacions són fruit de la gestió de l'equip de govern, però en tant en quant entenem que les dues últimes accions particularment són aquelles que afecten als petits de la nostra vila, que és el tema de l'escola Bressol, que des del començament d'any ja vam estar parlant del tema de la necessitat d'aquest lavabo per tota la sèrie de permisos, i la part del Marquès, el tema del risc, sembla ser evident avui dia amb les tanques, tot i que tots hem estat petits i potser... ens hem pogut fer més mal o menys mal, però no sempre precisament per culpa de les tanques. Però bé, ja està bé que sigui aquesta normativa que ha d'evitar possibles accidents, doncs ens adequem amb ella. I per la part del famós programari, com han comentat els companys, cansaven, o cansaven que vivim aquest món, seria un debat molt llarg, tothom, els que estem en el món, ens venen virtuts i desavantatges d'uns i altres sistemes, però que sí que és cert és que aquesta part, per la residu d'Hisenda, és una necessitat pel funcionament de l'eina de treball principal de la casa en quant a portar registre de la mateixa, i per tant entenem que està justificada la inversió amb aquest programari concret en aquestes circumstàncies puntuals. Per tant, també ho veiem positiu i votarem favorablement.
D'acord, no, una apreciació més que allò de les baies d'alt risc, bàsicament no compleixen normativa, i sí que, doncs, com bé sabran segurament, doncs, els que han passat per aquí s'han registrat més vegades potser les que voldríem, doncs, algunes incidències, no? Doncs, precisament perquè responen a una estructura i una construcció del seu moment, i doncs, ara cau un, cau l'altre, bueno, tot el que pugui afavorir això, el moviment esbojarrat, doncs, a la canalla, i que, doncs, no pateixi, doncs, benvingut serà. Doncs passaríem a votació d'aquest punt. Vots a favor.
Queda aprovat per unanimitat.
Faltaria... Ah, val. Vale. Passaríem al punt de precs i preguntes. Estava comentant amb els companys regidors i regidora un parell de qüestions que heu trobat sobre la taula, si més no, com solem fer quan s'aproximen aquestes dates. Doncs recordar als regidors i regidores, doncs, el fet que evidentment ja esteu com sempre convidats i convidades, i evidentment per tota la gent, veïns i veïnes que ens estan veient. Per una banda, tenim la castanyada el 31 d'octubre, al vespre, amb, doncs, berenar popular i alguna festeta, doncs, pels més petits, com s'ha celebrat anualment, i que en aquest cas a la plaça Verdaguer, que normalment també recordeu que es fa molt a la plaça Sant Jaume, i però s'agafa normalment al nucli antic de la vila. I per l'altre regidor de Cultura, doncs, comentar precisament el Festival d'Orga, en aquest cas, de Capellades 2017.
Bé, abans del Festival d'Orga sí que m'agradaria també fer, bé, públicament, expressar el meu agraïment com a regidor, una mica a qui li tocava fer-ho, perquè crec que en el fons ho fèiem tots, però el braç executor potser sí que em va tocar a mi, de la vostra participació, de tots els regidors, de tots els partits en l'acte d'homenatge al president Companys. Ja ho vaig comentar aquí, que segurament, doncs, no tindríem plens des de l'últim ple, ja us vaig convidar públicament, i bé, sí que jo crec que bueno, un o altre de tots els partits ja us ho he pogut comentar, però crec que no està de més fer-ho públicament, en un moment en què, com hem vist, és fàcil malentendre coses i expressar, diguem-ne, amb una acció desafortunada un desacord, en un homenatge prou transversal i del que tots ens sentíem copartíceps, doncs vam participar-hi tots i vam visibilitzar que per les coses realment, diguem-ne, que no costa tant arribar a acords i a consensos, no? Per això, en primer lloc, doncs, us volia agrair a tots els representants de tots els partits que féssiu un acte de presència i que participéssiu després activament en l'ofrena. I l'altra cosa que comentava l'Aleix és teniu el programa del primer concert del segon Festival d'Orga. El festival ja està tancat, torna a ser com l'any passat, són 4 concerts. Hem buscat que hi hagi una cadència perquè sigui més fàcil recordar-se quan toca, perquè ningú es despisti. I per tant, aquest serà el dissabte, dia 4 de novembre, i després serà un cap de setmana sí, un cap de setmana no, un cap de setmana sí, un cap de setmana no, que hi haurà concert. El primer, que és el que teniu, és el de la Coral Cantiga, que alguns ja veu ser l'any passat, que podríem dir que és, doncs, a les dues o tres corals més importants del Principat, llavors entenem que és un concert de qualitat, de prestigi, i en aquest cas ho fan amb un intercanvi amb una coral que ve de Flandes, per tant, diríem que tenim un concert internacional en aquest cas. Us donarem, evidentment, el programa de tot el festival, però sí que, i sense ser especialista, ja que hem parlat fa una estona d'especialistes, sí que els que podeu comentar-ho amb gent que segueixi més aquests temes o que siguin especialistes, també us podem dir que aquest és el d'obertura, que entenc que té una solidesa i té un prestigi contrastat, i el de Cloenda, que es farà coincidir com l'any passat amb la Marató, amb la voluntat de recaptar d'una manera o altra alguna possibilitat de col·laboració, també serà pel concertista Juan de la Rubia, que els especialistes, no jo, que malauradament encara no domino pas tant, però els especialistes sí que diuen que igual que la Cantiga és dels dos o tres millors grups corals, Juan de la Rubia és dels dos o tres millors concertistes d'orgue. Per tant, esteu tots convidats, el primer, el quart i evidentment el segon i el tercer també.
Moltes gràcies. Per acabar, sí que recordar que aquest diumenge tenim un dels events anuals Capellades, que és el curs del Near Dental, i que, bé, a part dels corredors i corredores, doncs estem tots convidats a gaudir d'una jornada que també ens fa especial il·lusió, evidentment, per la gent que l'organitza, però també des de l'àrea d'esports, doncs, per la col·laboració, i des de l'Ajuntament, precisament, per posar-la en valor, i que, bé, ens fa tornar a ser punt de referència, en aquest cas, doncs, a nivell esportiu. Per tant, recordeu que aquest diumenge celebra la cursa al Near Dental altre cop, i que doncs, tots esteu convidats a viure-la, patir-la o veure-la.
Com que ja la vaig fer fa 2 setmanes i vaig quedar destrossat,
ah, sí?
Prometo que només arribaré, aniré a la plaça a veure com arriba. No?
S'ha compromès que el dinari aquest any és més suau.
Depèn de qui, sí, això sempre cada any ho diuen, El Salvador ens volia comentar una cosa.
Volia aprofitar, ja que teniu un trític també de la col·laboració que fem l'Ajuntament amb el Banc de Sang i els Teixits, animar els regidors de la corporació, que el dia 4, el dia 2 de novembre hi ha una recapta una altra vegada, que interessaria que participació màxima. No, diu-vos que des que hem canviat l'espai, des que es fa la Lliga, hem augmentat un percentatge molt alt amb les donacions de Capellades. Vol dir que per la gent que ens pugui escoltar des de la ràdio o que ens pugui veure des de YouTube, animar que aquesta propera vegada puguem batre una altra vegada el rècord de recaptacions.
Molt bé, moltes gràcies. Passaríem ara a la ronda de precs i preguntes dels representants i partits polítics.
Sí, agrair doncs una mica tot el que s'ha dit, però també especialment el que ens ha dit el regidor Àngel Soteres. I la veritat és que quan hi ha voluntat de posar-nos d'acord, i més amb coses d'aquestes, no patiu que allà hi serem. Però a més en el moment que vivim, en el qual la setmana o els 10 dies previs, és a dir, haguéssim vingut igual i tot igual, però s'ha atacat tant la figura d'en Companys, no tant atacant-la, amb ella mateixa, fins i tot amb un total falta de respecte, no? I això s'ha de dir, cap a la seva figura, però de retruc també cap al que simbolitza i cap a tots els catalans. I llavors jo penso que això d'alguna manera doncs, anima encara més a ser-hi i a ser-hi doncs, de debò, no només perquè poder toca cada any, que al final doncs, procurem anar a tots els actes que un pot, sinó que en aquest moment doncs, encara amb més fermesa. Nosaltres volíem fer algunes preguntes i algun prec. Ha sortit el tema de l'escola Bressol. Ara tampoc no el preguntarem. El que sí que us demanarem és que si hi ha una propera comissió informativa se'ns expliqui una mica com estem. Res. Com ha anat el tema del lavabo, si finalment ho tenim legalitzat o no, com està. A nosaltres no ens fa massa bona espina, però per no estendre'ns més ara, doncs sí que ens agradaria que féssim a les informatives doncs, que tractéssim el tema específic de l'escola Bressol i tractéssim el tema específic del lavabo i de si finalment ja ho tenim legalitzat o no, o com ho tenim.
Faig un apunt, ho parlarem en comissions informatives, però resumidament.
No sé si caldrà o no, però com a informació, si ens hem de centrar molt... Doncs...
No, els punts bàsics de lavabo, conveni i subvenció estan tots aprovats, està el conveni signat i, per tant, també les subvencions otorgades. En tot cas, com a punts base, perquè són els que més s'han preguntat, i, però en comissió informativa que hem d'ampliar la informació, si us sembla bé, i també la regidora doncs, us acaba de fer tot el...
Podré lliurar el conveni si ens podem facilitar la còpia, sí, la cronologia de com ha anat tot,
perfecte,
etc. També hem pogut observar que es van treure alguns bàdens de la ronda del Capelló. No sabem si és perquè ha passat alguna cosa, si és perquè algú s'ha queixat, però en tot cas sí que ens ha arribat la queixa de que se segueix... Es corre molt per la ronda del Capelló. La llum també de... Bueno, doncs si a la ronda del Capelló sumes l'aspecte de la il·luminació, la velocitat i el dels bàdens, és un tema que preocupa i que no sé com s'ha de tractar.
Sergi us comentarà.
Sí, el fet de retirar els bàdens, ja podíeu veure que els que estaven, que eren aquells de plàstic, ja estaven molt deteriorats, també tenien una... s'havia rebaixat el carrer per tal de no fer-los tants que no tinguis tant d'impacte, i la idea també d'aquest equip del govern és substituir-los per nosaltres de nous, sobretot el calaix de Ronda Capelló amb Lluís Companys, que és la zona considerem més conflictiva i que tenim més demandes de la ciutadania, i també hi ha la idea de fer un bàdem pas de vianants aixecat a la zona on està la parada del bus a l'esplanada. Per tant, creiem que...
Heu consensuat això una mica...
Aquesta és la idea inicial.
No, ho dic perquè el tema dels bàdems, no et diré d'entrada que no, però sí que us demanaríem que tinguéssiu en compte, per exemple, la companyia de bus de Montferri, i tinguéssiu en compte, per exemple, un tema com aquest, doncs jo trucaria a Transports Bernadet, però bé que li sembla pel tema dels camions.
Això està previst.
Perquè amb l'aspecte de Montferri concretament, doncs esclar, quan més bàdens anem posant, el temps que té per anar i pujar de l'estació i tornar és justet.
No patiu que no es ficaran bàdens cada 10 metres.
No, i després pel tema dels autocars, doncs tampoc no és que sigui molt... Ho dic pel tema aquest. Aquest és un tema que l'havíem tractat moltes vegades. I poder un aspecte que valdria la pena de considerar és el Valdiners, però poder... creiem que pot sensibilitzar la gent, que és el... em sembla que es diu així, que és aquelles pantalles que es diuen Smiles. Perquè, efectivament, algú t'està dient que estàs passant dels 30 als 40 per hora, no? Deixem aquí a sobre. També, doncs llavors, escolta'm, multa, parlant clar.
En aquest sentit, durant tot aquest proper mes sí que realitzem una campanya juntament amb la policia local de Capellades, i així s'ha fet l'extensió a les xarxes, de control de velocitat a la vila. O sigui que també veiem la necessitat de conscienciació, sobretot de la gent, i tindrem un radar d'aquests en el qual també diu la velocitat a la que vas, per tal que la gent prengui consciència de quina velocitat va i en quines determinades vies hi circula.
No estava dins el que havia previst, però no estaria malament que amb això de la velocitat algun dia les policies també controlessin un aspecte que hi ha molt poca sensibilitat, que és la seguretat de les criatures dins dels cotxes. Moltes vegades es veuen nens sense els arnesos o les cadiretes, i això, la veritat, és una cosa que molta gent no sap el perill que hi ha, fins i tot anant a 40 per hora. També una cosa que s'havia parlat potser ja fa un any era ens va comunicar que hi havia un estudi precisament connectat amb el tema del trànsit. Potser no fa un any o potser fa mig, no ho sé. Que ara en tenir aquell debat d'incloure carrers o no incloure carrers...
Sí,
Fa menys,
no? No fa tant.
Fa 3 mesos o 4,
no? Sí, es va aprovar en el darrer...
Vivim una època que una setmana és un abisme.
Bueno, aquí sí que us podria dir que ja tenim notícies noves, o sigui, els tècnics de l'empresa que ens redactarà el pla local de seguretat han estat aquesta setmana rondant per Capellades, a més una parella de dues persones, prenent fotografies, sobretot en aquells indrets que des de tots els grups vam acceptar i votar en ple el conveni amb el Servei Català de Trànsit. O sigui que bueno, quan tingui més informació, quan ens facin arribar l'informe tècnic que suposo que ens el faran arribar, us el farem també arribar a vosaltres i bueno, crearem també o iniciarem la comissió aquesta amb la qual tots els partits entenc que hem de participar i espero que participem.
D'acord. L'anterior ple vam aprovar allò de les ordenances fiscals i bueno, doncs una mica revisant el totxo aquest, posteriori, hem observat que hi ha una bonificació pels comptadors a l'aigua. Del 95%, això ho vàrem introduir ja fa... No és d'ara, sinó ja fa... Poder fa... No sé si em sent. Fa almenys 3 anys, em sembla, Si no, no ho sé. Hauríem de veure-ho. Bueno, el tema de l'aigua, vàrem preguntar... Em sembla que el mateix alcalde ens va dir que, bueno, que sí, que s'havien fet coses, això. No sé si ara és el moment, però ens sembla que aquesta observació del 95%, no sabem si està massa ben aprofitada o si se n'ha fet la divulgació necessària. El fet és que encara hi ha molts, diguéssim, vivendes que no tenen comptadors d'aigua i aquesta bonificació el que incentivava d'alguna manera és que se n'anessin posant.
Jo ara, perdona, Marcelí,
no sé si funciona o no.
Una qüestió... Bàsicament perquè m'he mirat bastant aquesta bonificació i no sé en quina qüestió tenia alguna limitació, deixa'm-ho acabar de mirar perquè es va mirar expressament, l'ordenança d'aigua no té aquesta, no contempla això. No,
la vàrem aprovar la setmana passada, altra vegada.
No, dic...
Perdona, l'anterior ple.
Dic, l'ordenança, la taxa en si té aquesta bonificació, però que en el seu moment precisament... Sí, no, però no té res a veure. Amb la idea de promocionar bonificacions, si hi havia alguna qüestió que recordo haver mirat ara fa mesos, que no sé com, si ho hauria de tornar a mirar, impedia precisament o determinava la bonificació en casos molt concrets. Ara no ho recordo.
Bueno, jo recordo que aquesta bonificació es va fins on recordo,
pels edificis.
Que es va pensar perquè teníem fa 3 anys almenys 200-300 habitatges sense comptador. Ho dic amb to molt carinyós, que es calci el regidor d'urbanisme perquè seguirem insistint en aquest tema, perquè entenem que és un aspecte que ens dieu que s'han fet coses, ja revisarem quines.
T'informo d'una precisament relacionada amb això, precisament es va enviar una carta a tots els edificis i cases, habitatges que no tenien comptador, que estan aproximadament amb el nombre que estàs comentant, ara hauríem de mirar la llista, i precisament això ha motivat que hi hagin noves implantacions de comptador amb habitatges que no en tenien. Bueno, val? Perquè de vegades es va més a poc del que es voldria, però precisament he intentat seguir les passes de, escolta, comuniquem, anem a mirar de fer tot això amb un cert ordre, aprofitem, jo estic molt d'acord, aprofitar tot aquella bonificació i si cal proposar-ne d'algunes que puguin motivar, sobretot amb els espais més complexes, edificis més grans, que són els que els hi costa més o senzillament tenen més complicacions, però dir-vos que sí, que a partir de la campanya que vam fer d'interactuar directament amb cada un dels habitatges, ja hi ha hagut resposta i se n'han posat de nous.
Bueno, doncs no, amb el tema de l'aigua, quan cregueu convenient, si pot ser abans no s'acabi l'any,
sí,
fa temps nosaltres vàrem demanar i vam fer poder a través dels mitjans que ens agradaria fer una comissió de l'aigua, però bueno, no ens agradaria que només fos d'un dia, sinó que això li anéssim donant continuïtat. Ja entenem i ja sabem que amb el que us queda de mandat no ho solucionareu tot, però estaríem contents si hi hagués una certa... Algú m'està intentant tallar el micro, no, però que almenys anéssim evolucionant. Si passem de... posem 200 a 100, doncs haurem evolucionat, haurem progressat significativament i seguirem insistint en això.
D'acord, em sembla bé que ens posem al dia, perquè hi ha accions programades també de monitorització de precisament de la xarxa, hi ha altres qüestions, algunes més grans, algunes més petites, doncs posar-nos al dia i precisament informar-vos del que s'ha fet, del que es preveu fer.
I finalment, una última pregunta, en tenim més, però ja les deixarem pel ple de novembre i algun del de desembre. I és que sí que ens agradaria, i celebro doncs, que l'alcalde li agradi aquest concepte de posar ordre amb l'aspecte de l'aigua, perquè nosaltres volem anar seguint per aquesta via, que tothom passi pel mateix, diguéssim, tothom tingui els mateixos drets i tothom tingui els mateixos deures. Aleshores, clar, aquí a Capellades ens trobem, malauradament, amb masses vivendes ocupades, que, esclar, tenen els mateixos drets però no tenen les mateixes obligacions. Nosaltres, com a partit, doncs, entenem que representem una manera, com vull entendre que la resta de partits també, ordenada de fer les coses, on tothom està subjecte als mateixos drets i a les mateixes obligacions, perquè formen part d'una mateixa moneda. I, esclar, primer voldríem saber, i acabem amb això, quin és el capteniment de l'equip de govern davant d'aquest fenomen. I, per altra banda, ens agradaria que poguéssim valorar quin impacte econòmic té això a la casa, perquè tots els veïns o totes les famílies han de pagar escombraries, tothom ha de pagar els cànons de l'aigua i el consum de l'aigua, però veiem que no tothom. I, per tant, si bé esteu posant mà pel que ens dieu en què hi ha una sèrie d'habitatges, perquè això ve d'antic i progressivament s'han anat fent més o menys coses, doncs clar, el sistema ens falla per aquí. I llavors això ni ens agrada ni entenem que procedeix. Perquè potser sí que algú ho necessita, però també sabem que hi ha altres situacions de que això no és així.
És un tema bastant extens, jo crec que a part de comentar-lo aquí les quatre preguntes que has fet, te les responc mitjanament ràpid, però estaria bé també parlar-ne més a fons en una comissió informativa o en un espai que ens puguem donar. Capellades té la franja de pisos ocupats que poden tenir poblacions similars o fins i tot per sota d'altres poblacions. No tenim un cas especial, patim bàsicament la resposta d'una crisi que malauradament qui pot donar més solucions no són pas tant els ajuntaments, sinó el mateix estat o les mateixes institucions que estan per sobre. El que fem als ajuntaments és bonament intentar agafar-ho com podem i precisament l'esforç que estem fent i que estem realitzant en tema d'habitatge, perquè va relacionat, habitatge, aigua, etc., és considerable. A part de les ordenances, bases que s'han d'aprovar, etc., això ve d'antic. És a dir, ens trobem i ens hem trobat casos que porten molts anys, que estan doncs, en un habitatge ocupat, casos des del 2012, des del 2011, des del 2010, i en la mesura que, a més, intentant filtrar i coordinar i ajuntar les dades amb serveis socials per valorar què és el que tenim, per valorar, igual que fan també les empreses privades en energia, què és el que es pot fer i què és el que no, tot allò que s'ha detectat que no estan a serveis socials i per tant es tracta dins d'un espai potser més sensible, s'han tancat precisament els passos d'aigua, amb alguns dels casos que s'han detectat que, doncs, com bonament s'ha comentat, se n'aprofiten més que no pas pateixen una necessitat. Això no arregla tampoc un problema de fons, perquè el que ens fa és enfrontar-nos cada dia a unes realitats que són molt diverses i que són molt complexes, fins i tot administrativament i jurídicament, quan ens trobem en casos que estan en situacions d'habitatges, en aquest cas de bancs, i que a més en situacions de serveis socials i que a més volen pagar l'aigua. I ens trobem amb un impediment legal, que és que com que no en són propietaris, i totes dues parts sí que volen arribar a un acord, però no són propietaris, no poden demanar un comptador d'aigua. Bé, jo crec que això es podria desenvolupar més en un punt de trobada, però es treballa, sobretot es treballa no només aquí, sinó amb la Diputació, que precisament hi veu moltíssims problemes, i per això ha fet àrees a treballar exclusivament amb això, sinó amb ciutats que tenen, també malauradament crec, perquè és així, una experiència amb tot això que som Sabadell, Terrassa, Manresa, que en tenen un índex elevadíssim de problemes similars i precisament es troben exactament amb això. Estem mirant de consensuar, de trobar sortides, de com precisament hem d'evitar doncs, que proliferi això, i això també és feina de tots, intentant donar més sortides i més serveis, que crec que és el que estem fent precisament amb el tema dels ordenances, etc., i tots els serveis que estem donant com a habitatge, i treballar. Però no és fàcil. No és fàcil, vull dir que ve de lluny i que segurament es vindrà i seguirà donant, i hem d'anar seguint i cercant serveis, eines, que això que ens permetin, al mateix temps que tractem una situació difícil d'una família que en aquest cas no té les mateixes condicions socials que altres, com podem precisament abastir aquests serveis, que no es quedi desemparada, i al mateix temps atacar, permeteu-me la paraula margot militar, però no seria potser la més adequada, però tot allò que es vol aprofitar del sistema en si, per treure'n un profit potser més lúdic, etc, etc. Ens hem trobat en casos de tot i us puc assegurar que s'està tractant. I bé, crec, hi ha més dades, hi ha més qüestions que podríem precisament parlar en un espai, diguem-ne, potser de més de grups polítics en comissió d'habitatge, si ho voleu així.
Doncs agafem el guà, diguéssim, en aquest sentit, i sí que ens agradaria doncs, tractar-lo amb més profunditat, perquè evidentment que hi ha casos que se'ns escaparan perquè no els coneixem amb prou profunditat, però també sabem de casos de total abús, és a dir, no té lògica que hi hagi pisos ocupats, que tinguin piscina i que aquesta aigua de la piscina la paguem entre tots. Això vull dir no pot ser.
En aquest cas particular...
Permeteu-me, vull dir, si passa un cas d'aquests, el que s'ha de fer és anar i tallar-ho.
En aquest cas està tallat i s'ha tallat diverses vegades. Ho dic perquè sabem de quin cas estem parlant majoritàriament, perquè no es donen molts així, i s'ha actuat, i s'ha actuat bastant contundentment. Però totalment d'acord, escolta, dediquem espai a aprofundir més sobre això, perquè també més podrem donar més dades que crec que us seran d'interès.
Molt bé, i acabo, Només és un tema conceptual, és a dir, en els casos que es dongui hem de trobar la manera de que hi hagi una comptabilitat al respecte. És a dir, hem de saber amb què som solidaris i amb quan som solidaris. No pot ser que hi hagi un sistema, ja sigui la llum, que no està en l'àmbit de la nostra competència, ja sigui les escombraries, que sí que ho és, o l'aigua, que hi hagi algú que se'n beneficia, si hi ha la necessitat. Nosaltres hem estat un grup, ara el PDeCAT, abans Convergència, que si cal ajudar a les persones, som els primers que pensem que hem de trobar eines per evitar l'exclusió social. Som els primers. Però també és veritat que això ha de quedar... No es tracta de fer-ne publicitat, que no és el cas. És a dir, publicitat en el sentit de dir... de dades doncs, que puguin ser personals. Però sí que hi ha d'haver una comptabilitat... No sé, és que no em surt el concepte en català, però em sortirà en una altra llengua, però no em surt en català. Però que sapiguem, o que algú, si és necessari sàpiga... En quan la societat és solidari amb els seus propis ciutadans.
Això és una dada, és una dada que és d'interès, que pot ser d'interès i que a més pot posar a relleu que és el que està patint la societat amb un aspecte i amb l'altre. I ara, moda potser més personal, però està sent molt feixuc treballar en aquest àmbit, perquè és un àmbit que ha crescut, però és un àmbit que també a poc a poc les institucions anem posant-hi més eines. Però recordem que principalment on hem de trobar eines, si principalment el que ens urgeix és trobar resposta a les situacions del dia a dia. És evident que en un moment donat la capacitat, que és molt difícil localitzar, alguns els localitzes perquè un veí t'ho diu, l'altre localitzes perquè el del comptador ho veu, molts altres no saps on tens constància al cap de molts anys que està en una situació irregular, però el que ens urgeix, sobretot, i ho poso en relleu sense... menys tenir que totes les dades són positives, el que ens urgeix és treballar totes les institucions per seguir cercant eines, perquè ens trobem casos, com bé saps també, que has passat per aquí i tots els que heu tingut l'oportunitat d'extrema emergència social i que bé, sí que els hi va doncs, de res. No? Per tant, ens necessitem trobar recursos, seguir cercant eines i seguir, doncs això, creiem que és molt positiva l'àrea precisament que es va crear des d'aquest equip de govern d'habitatge perquè treballa exclusivament cercant aquestes eines i fins i tot amb molt temps de respostes fallides, perquè a tot arreu anem notant o captant unes respostes similars a les nostres, no? Que és difícil treballar en aquest sentit, però bé, tot ajuda. Sí, gràcies. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part nostra, evidentment, després de les paraules de la regidora d'Esquerra, evidentment, sempre podem no cridats pel moment, però sí que des del nostre partit crec que sempre hem sabut separar molt les coses i, per tant, tenim que un esdeveniment històric com el del passat 15 d'octubre s'ha d'estar i hem de treballar conjuntament d'una forma transversal, per tant, hi vam ser i hi serem. I simplement aprofitant que aquest cap de setmana tenim la immentesa d'aquest canvi d'horari que algun cop hem discutit inclús en aquest ple la seva idoneïtat o no, però sí que és cert que ens ha estat arribant queixes o inquietud de certs veïns pel tema del famós problema d'il·luminació que portem arrossegant en diversos carrers i que potser ara que farem aquest canvi i anem de cara als mesos de l'any on menys hores de sol tenim, doncs fan que hi hagi certs veïns que els hi preocupa trobar-se carrers totalment a les fosques. Per tant, sí que us demanaria, us faria aquest prec de que hi donéssiu un bon cop d'ull, intentem de normalitzar la situació, que hi ha en certs carrers on, malauradament, hi ha una foscor considerable.
Bueno, sí que és veritat que aquest ajuntament, a mesura que va detectant espais o indrets, no carrers sencers, sense llum, perquè sí que deixem dir que que un carrer es quedi sense llum ve degut a un problema puntual, una caiguda d'una línia a causa de la tempesta que van ser les darreres, que sí que va quedar un carrer sense llum, però l'altra és anem detectant i solucionant a mesura que detectem aquests punts foscos que ens fan arribar també veïns i veïnes respecte a carrers. En aquest sentit sí que tenim la ronda cap allò ara totalment il·luminada quan abans no estava també. Però bueno, que agafem aquest prec perquè sí que estem també treballant en aquest aspecte.
No, és un tema que ja, precisament amb el regidor d'urbanisme hem parlat més d'un cop, entenem la situació de tot el teixit de la xarxa d'il·luminació del poble, però bé, sí que és cert que hi ha punts, que hi ha veïns que reiteradament es queixen, per tant entenem que sí que hi ha punts on s'ha de fer una mica més d'incís.
D'acord. Gràcies. Donaríem precs i paraules del públic. Si no hi ha cap prec i paraula, donaríem per finalitzat el ple ordinari d'octubre. Moltes gràcies a tots els regidors i regidores i al públic assistent. Fins a la pròxima.